Regidores, regidors, veïnes i veïnes que ens veieu des de casa, anem a iniciar el ple ordinari del mes de març, de 24 de març, per sistema telemàtic a través de la LocalRed. Recordar a tots els que ens veieu des de casa que ens podeu adreçar les preguntes a través del canal YouTube i a final del ple us contestarem. I iniciaríem el ple amb dos punts abans d'anar a l'ordre del dia, que el primer, ens ho explica la senyora secretària, és la ratificació de l'urgència de la convocatòria del ple del dia 10 del 3. Quan vulguis, senyora secretària.
Bueno, tal com van comentar les comissions informatives, en el ple en què era de convocatòria urgent del dia 10 de març del 2021, no es va fer constat a l'ordre del dia l'urgència del ple. I com era un ple urgent, no es podia afegir en el moment de la sessió. Per aquest motiu, es proposa al ple de la corporació la ratificació de l'urgència de la convocatòria del ple del dia 10 de març del 2021.
Entenc que s'ha de votar, oi?
S'ha de votar, sí.
S'ha de donar torn de paraula o anem directe a la votació? Anem directe a la votació? Vale, doncs, vots a favor de la ratificació de l'urgència de la convocatòria del ple del dia 10 del 3. Ui, això no va bé, no?
Queda aprovat per unanimitat.
No tinc clar que no ens funcioni el YouTube. No tinc clar. Bueno, si algú pot engegar el mòbil al YouTube, mira si sortim per antena o no. De fet, ho estem gravant en local, eh?
Continuem?
Sí.
El següent punt que posaríem a l'ordre del dia del ple d'avui és l'aprovació de la moció de suport a l'amnistia que presentem als grups d'Esquerra Republicana i de Viladecapellades CUP. Per tant, passaríem a votació per incloure aquest punt al ple i el passaríem com a últim punt. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Ara sí, ja comencem amb l'ordre d'avui. Primer, passaríem a l'aprovació de l'acte del ple d'urgència del dia 10 del 3. Passaríem la paraula als representants de cada un dels grups municipals, portaveu i representant de Ciutadans. Hi ha alguna objecció a fer en aquest acte? La del 10 del 3, que és la primera.
Nada que anar.
Portaveu del Partit Socialista?
Que s'ha afegit.
Portaveu de Junts per Capellades?
No tenim res a afegir.
Portaveu de Viladecapellades CUP?
Correcte.
Portaveu d'Esquerra Republicana?
Sí, també correcte.
Doncs passaríem a votació l'acte del ple extraordinària amb urgència del dia 10 del 3. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Continuaríem amb la següent acte del ple extraordinari amb urgència de l'1 del 3. Passo la paraula. Portaveu de Ciutadans. Alguna objecció? Partit Socialista?
Res a afegir.
Junts per Capellades?
Res a afegir.
Vila de Capellades CUP?
Correcte.
Terra Republicana?
Està bé.
Doncs passem a votació. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
I ara continuem amb el següent ple ordinari que vam celebrar el dia 24 del 2. De portaveu de Ciutadans, hi ha alguna qüestió a dir? Partit Socialista?
No.
Junts per Capellades?
Tampoc.
Vila de Capellades CUP?
És a dir.
Esquerra Republicana?
Correcte.
Doncs passaríem a votació. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
El següent punt de l'ordre del dia es proposa a ple l'aprovació del compte general de la corporació i dels seus organismes autònoms de l'exercici 2019. Li passo la paraula al regidor d'Hisenda.
Val. Un cop vam realitzar ja fa uns dies, passats dies, la Comissió Especial de Comptes, passats després exposició pública en què no s'ha rebut cap de reclamació, el que farem avui en aquest ple és passar a l'aprovació de tota la corporació els comptes generals del 2019. Una vegada aprovats, que esperem que sigui així, s'enviaran a la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que després el remetrà al Tribunal de Comptes. Ja fa temps que estem posant els comptes al dia, agrair i animar a l'equip d'intervenció que segueixi així, tot i les dificultats que patim les administracions petites. Ja ens apropem més als terminis òptims de presentació, és més, ja estem preparant la propera liquidació del pressupost del 2020. Normalitzar temps i terminis, ja sabem que és la fita que s'ha marcat des de la regidoria i a l'equip de govern. Tanmateix, tal com expressar intervenció en el seu informe, reconeixem la dificultat amb les actuals eines que es disposa de que cal treballar per millorar el model de control i per això junts remem per aconseguir més eficàcia. I ho farem tant amb mitjans propis o externs si cal. Com ja es va dir, s'ha comentat, hi ha la realització de l'inventari municipal per una empresa externa. Estem avaluant diferents mòduls informàtics addicionals a l'actual programari per gestionar i realitzar millor el seguiment de les taxes que gestiona directament l'Ajuntament i no té delegades a l'organisme. També estem estudiant enllaçar els nostres programaris entre si, el de gestió d'expedients i el de comptabilitat, posar en marxa la carpeta del ciutadà. L'optimització digital ens permetrà donar millor servei a la ciutadania i aprofitar millor els recursos que disposem. És una feina lenta, però hi estem decidides. Anem ja al compte general. És un conjunt de documents i estats que s'ha d'elaborar cada any per informar sobre el balanç de situació, el compte de resultat econòmic i patrimonial, la liquidació del pressupost, estat de canvis de patrimoni net, estat de fluxes d'efectiu i la memòria. Les comissions informatives, o bé quan vàrem fer la liquidació del 2019, ja vàrem veure el detall de tot, realitzat per intervenció, que ens dona fe de les dades que hi surten. Per no allargar aquest punt més, em faré un resumen d'alguns números de com va quedar el 2019. L'Ajuntament de Capellades presenta una situació d'equilibri patrimonial amb un estalvi de 518.679 euros en 88, un romanent de tresoreria de 4.334.885 amb 75 euros i amb la foto del 2019 van presentar un grau d'execució del pressupost de despeses d'un 86% i d'ingressos d'un 71%. Una capacitat de finançament de 945.480 amb 29 euros, un rati de deute viu d'un 3,21 i un període mig de pagament al darrer trimestre del 2019 de 3,95 dies. L'organisme autònom de l'Escola Bressol, Bailets, presenta una situació d'equilibri patrimonial amb un estalvi de 42.032 amb 99 euros, un romanent de tesoreria de 76.962 amb 62 i un grau d'execució del pressupost de despeses del 109% i d'ingressos del 98%. Queda l'organisme autònom de Museu Molí Paperer, que presenta una situació d'equilibri patrimonial amb un estalvi de 40.832 amb 32 euros, un romanent de tesoreria de 62.000 amb 4 i amb 96 euros i un grau d'execució del pressupost de despeses del 96% i d'ingressos del 83%. I res més, dono el meu punt per exposat. Passo la paraula al senyor.
Res, jo després de la teva exposició em remeto a passar la paraula als diferents grups que facin la... Començant pel portaveu de Ciutadans. Té la paraula com vulgui.
Bien, si bien el conocimiento de las cuentas de este regidor Y el hecho que durante la información pública del edicto relativo a las cuentas generales del Ayuntamiento de Capellades del 2019 y sus organismos autónomos, no se ha presentado ninguna reclamación y por parte de la intervención ha informado igualmente favorablemente las cuentas generales del ejercicio 2019, con todo ello votaremos en abstención. Nada más.
D'acord, moltes gràcies. Portaveu del Partit Socialista, quan vulguis.
Bé, per nostre, el sentit del vot serà el de l'abstenció. Com s'ha manifestat, doncs entenem que hi ha una sèrie de carència de mitjans, així com d'un inventari, en tot cas el portaveu de Junts segurament farà referència a aquest factor, que entenc que s'han de subsanar i que entenc que l'equip de govern té en ment de subsanar. Entenem que això és una feina a futur, però en tot la resta entenem doncs, que està prou d'acord en referència als estàndards que necessitem, per tant, el nostre vot serà de l'abstenció.
D'acord. Portaveu de Junts per Capellades.
Sí, a veure, a diferència d'un pressupost, el que anem a aprovar avui és més un document tècnic, no tant d'intencionalitat política, malgrat que posa de manifest unes carències. Nosaltres amb aquestes carències, quan ens semblava que tocava posar-les de manifest, ho hem fet, inclús vam presentar un escrit a l'equip de govern, etc. Entenem que això es farà i donem confiança a l'equip de govern de que això és, vaja, la paraula donada, doncs nosaltres ens en refiem i si no es fa amb prou celeritat seguirem apretant en aquest sentit, però el document d'avui entenem que és un document tècnic. El que anem a aprovar com a corporació és si li donem sortida i el tirem endavant o no. Nosaltres hi votarem favorablement perquè entenem que, doncs, bueno, que ha de seguir el seu curs i que bueno, no ens hi podem posar de banda, no? I per tant hi votarem favorablement.
D'acord, moltes gràcies. Portaveu de Vila de Capellades, CUP.
És afegir, com s'ha dit, és un document tècnic i nosaltres com a membres de l'equip de govern doncs subscrivim l'explicació del regidor.
Gràcies. Portaveu d'Esquerra Republicana.
Sí, també en la mateixa línia. És correcte, ha estat exposat i no hi ha hagut cap tipus d'al·legació ni de rectificació, per tant, ho aprovarem, donarem per bo.
Molt bé, doncs, anem directament a la votació. Proposem al ple l'aprovació del compte general de la corporació i dels seus organismes autònoms de l'exercici 2019. Vots a favor?
Esquerra Republicana, Vila de Capellades, Junts per Capellades.
Abstencions?
PSC i Ciutadans.
Passem al següent punt. A proposta de la Comissió Informativa d'Acció Social, Sanitat i Salut, portem a ple l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Capellades i l'entitat Càritas per l'any 2021. Li passo la regidora d'Acció Social. Quan vulguis, Marta.
Bona nit a tothom. L'afectació de la Covid-19 va ser un cop molt dur per la població. L'arribada del virus va ser especialment dura al nostre poble, especialment a nivell social. Moltes persones es van quedar sense feina i, per tant, sense ingressos, cosa que va fer augmentar el nombre d'usuaris de Càritas i a mitjans de l'any passat es va haver de fer un annex amb una aportació extra. Amb un mercat laboral fràgil i precaritzat abans de la pandèmia, clarament minvat després de l'impacte de la mateixa i amb un accés a l'habitatge complicat, especialment per als que tenen rendes baixes, es consolida un model de societat on la fragilitat del seu sistema sanitari, econòmic i social multiplica la vulnerabilitat d'un elevat percentatge de la població. L'objectiu de Càritas és ajudar a la promoció humana i al desenvolupament de totes les persones que es troben en una situació complicada. La solidaritat dels seus voluntaris, donants i col·laboradors els ha permès seguir estant a prop de les persones més desfavorides, en un context d'emergència sanitària. Davant d'aquesta situació, les prioritats de Càritas han sigut mantenir el suport a les famílies amb les que ja s'estava treballant i la seva situació s'ha agreujat amb aquesta crisi. acompanyar les famílies que acudeixen per primera vegada a causa de la precarietat sobrevinguda d'aquesta realitat i adaptar l'acció dels voluntaris a la nova situació imposada pel distanciament social, per tal de garantir l'acompanyament de les persones que demanen el suport de Càritas. Càritas col·labora des de fa anys per tal d'ajudar els que més ho necessiten, sense cap tipus de distinció. És per tot això que us demano el vostre vot favorable per tal de seguir col·laborant amb la bona feina d'aquesta entitat tan arreglada a la nostra vila. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Marta. Passaríem la paraula als portaveus. Portaveu de Ciutadans, quan vulgui.
Bien, de nuestro grupo votaremos favorablemente.
Gràcies. Portaveu del Partit Socialista.
Bé, per part nostra, com ja hem comentat mocions informatives, aquestes d'aquests convenis que, malauradament, crec que a tots ens agradaria que no tinguessin necessitat, però com s'ha comentat per part de la regidora, entenem que, malauradament, la realitat no és aquesta i aquest any doncs, encara menys donada la situació de la que venim. Entenc que, com s'ha dit, la quantitat que tenim en aquest conveni ve raonada per l'import per família que vam tenir de l'any passat i en tot cas, doncs, entenem que si al llarg de l'any s'ha de fer alguna modificació precisament perquè donada la situació de la Gavanin, doncs, prou greu és i les persones afectades, doncs, són de les més vulnerables i, per tant, se'ls ha d'ajudar. Entenem que si aquest conveni ha de modificar-se i ha de doncs, variar-se aquesta quantitat, doncs, estarem allà a la vostra disposició doncs, per parlar-ne i per fer efectiu per poder donar suport i ajudar doncs, aquest col·lectiu de persones tan vulnerables i tan afectades.
D'acord, gràcies. Portaveu de Junts per Capellades, té la paraula.
Bé, no, nosaltres hi votarem favorablement. I el que sí que bueno, aprofitem l'ocasió per agrair la tasca les voluntàries i voluntaris de Càritas, perquè bueno, ens sembla que és oportú fer-ho i que gràcies a aquestes persones bueno, és una mostra de solidaritat cap als veïns que tenim més a prop, no? Que són els veïns de Capellades que en aquests moments doncs, tenen problemes. D'acord? I per tant, doncs, reiterem el nostre agraïment, que creu que és extensiu, creiem que és extensiu a la resta de grups.
D'acord. Portaveu de Vila de Capellades, CUP.
En aquest cas, cedeixo la paraula a la companya Adela.
Hola, bona nit. Bé, les entitats com socials com Càritas doncs, afronten tots aquells casos de pobresa que d'alguna manera quedarien fora del sistema regular d'ajuts socials. Ja fa temps que estem posant l'accent en el risc de pobresa que portem arrossegant des del 2008 i que s'ha anat agreujant notòriament durant el darrer any. La taxa de risc de pobresa a Catalunya es situa en un 18,3% en els homes i en un 20,7% en les dones. Això vol dir que una de cada cinc persones a Catalunya és pobra. Durant l'any 2020, segons dades de la taula del tercer sector social, almenys 800.000 persones han requerit ajuda a les entitats de Catalunya a causa de l'emergència social provocada per la pandèmia. Aquesta crisi, com ja ha expressat la regidora, s'ha acarnissat especialment en persones que ja estaven en una situació de vulnerabilitat, amb dones, joves, persones migrades, però ha incorporat d'altres que han perdut la feina, tant en l'economia formal com en la informal, i que s'han quedat sense cap ingrés. Recordar també que el 30% dels usuaris que s'han atès durant la pandèmia no havia acudit mai a necessitar aquest tipus d'ajuts. Tenim llars que pateixen pobresa severa. Són aquelles on hi ha persones soles que han de viure cada mes amb menys de 440 euros o parelles amb dues criatures que viuen amb menys de 930 euros al mes. Són situacions que diàriament atenen les professionals i voluntàries de Càritas, casos que generen impotència perquè es veu com persones amb una pensió o fins i tot amb feina no tenen prou recursos per arribar a final de mes. A diferència de la crisi sanitària, la social no ha fet més que continuar i créixer i les conseqüències de la pandèmia assenyalen que seran pitjors que la crisi econòmica del 2008. Així doncs, cal fer-hi front, cal estar preparades i dotar de tot el que sí que estigui a les nostres mans com a administració, tal i com fem doncs, amb aquest conveni.
Gràcies. Portaveu d'Esquerra Republicana.
Bé, la necessitat del conveni crec que ha estat brillantment ja exposada, argumentada, defensada. No cal afegir res més.
Molt bé. Doncs ja passaríem a votació. La proposta a ple de l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Capellades i l'entitat Càritas per l'any 2021. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Com ja vam... El següent punt de l'ordre del dia. Com ja vam comentar a la Comissió Informativa d'Alcaldia i Serveis Tècnics, vam donar compte d'uns decrets d'alcaldia. En el seu moment, els representants dels grups municipals van preguntar als que volien tenir informació. Han tingut aquest període des de la setmana passada i diríem que passaria a donar compte només dels decrets d'alcaldia del 169 al 250 de 10 de febrer a 21 de març. Sí, ara ja passaríem al següent punt de l'ordre del dia. La proposta de la Comissió Informativa d'Alcaldia i Serveis Tècnics. Portem a ple la proposta d'acord de l'Ajuntament de Capellades d'adhesió a la pròrroga excepcional del contracte d'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català del Desenvolupament Local a l'empresa Endesa. En la comissió informativa del dia 17 de la setmana passada vam informar i adjuntar el document de secretaria on ens indicava els antecedents legals per a la contractació pública que els ajuntaments podem gestionar a través de l'Associació Catalana de Municipis. En aquest informe estaven descrits els fonaments de dret per a la seva contractació. En la mateixa comissió informativa també es va adjuntar l'informe tècnic de l'enginyera municipal on recomanava els avantatges de l'adhesió al contracte d'energia en l'acord marc de l'ACM i beneficiar-nos dels serveis i preu. També ens indicava que l'energia que es subministra prové al 100% de fonts renovables. Per tots aquests avantatges de contractació, econòmics i de sostenibilitat, els hi demanaria el seu vot afirmatiu. I passaria ara la paraula a cada un dels portaveus, començant pel de Ciutadans, quan vulgui.
Bien, vista la documentación a la que se tiene acceso y que aún en principio no parece haber ningún tipo de irregularidad y que el acuerdo es a primera impresión beneficioso para nuestras arcas, nos abstendremos en la votación.
D'acord. Portaveu del Partit Socialista.
No, hem vist la documentació, entenem doncs, que s'han anat fent diferents pròrrogues. La pregunta és, en anteriors pròrrogues no hem passat aquest punt per ple, en aquesta ocasió el passem per ple per algun motiu especial? És el que ens ha deixat una mica...
És la primera vegada que ens adherim a l'ACM amb l'energia.
Ah. D'acord.
La pròrroga parla de la pròrroga que té l'acord marc de l'Associació Catalana de Municipis. No parla de l'acord amb nosaltres, amb ells.
Va. Entenem que el fet de tenir aquest pla de l'ECM, doncs entenc que ens ha de suposar un avantatge econòmic tant en preu com un avantatge administratiu en quant a una facilitat o agilitat a l'hora de fer tot el tràmit administratiu associat al subministrament elèctric de la Casa de la Vila. Correcte?
Correcte.
D'acord.
Ja està. Passaríem la paraula al portaveu de Junts per Capellades.
Bé, a nosaltres ens sembla que és correcte i oportú doncs, fer aquest expedient, malgrat que queden pocs mesos perquè, diguéssim, la contractació de l'ACM finalitzi i es pugui prorrogar, però també ens sembla que és bo per normalitzar, regularitzar, diguéssim, una de les factures més importants que té la casa, que és l'electricitat, no? Si això es fa aprofitant els avantatges de contractació que ofereix l'ACM, estalviant-se doncs, una feina farragosa a nivell tècnic i a nivell jurídic i d'intervenció per preparar l'expedient, doncs ens sembla que és oportú aprofitar aquestes eines que té doncs, l'ACM de compra agregada. Si al mateix temps aquesta compra doncs, és energia que es pot qualificar o es pot certificar que és verda, doncs ens sembla que és millor que millor. I si a més això suposa un estalvi per l'Ajuntament, doncs nosaltres hi votarem favorablement, evidentment que sí.
D'acord, gràcies. Portaveu de Vila de Capellades, PUC.
Com s'ha dit avui, doncs posem ordre possiblement a una de les anomalies, no?, que històriques que hi havia en aquest Ajuntament pel que fa al subministrament de l'energia elèctrica, doncs que el que fem una mica és endreçar-ho a nivell de contractació pública. I, a més, fem aquesta endreça que també ens permet, paral·lelament, doncs, abaratir despesa i més si anem seguint amb la política una mica de fa uns anys que duem a terme amb l'estalvi energètic en els últims anys, amb el canvi de llum i altres accions. Creiem que una mica l'estratègia de la feina, no?, també hi ha una feina paral·lela a aquesta acció concreta que considerem doncs, que hem de fer en la mesura de les nostres possibilitats i que és la de caminar i estudiar també alguna fórmula doncs, que ens permeti millorar en aquest sentit, però també arribar a tenir doncs, més control públic d'aquests serveis i sobretot fer-ho també amb criteris de sostenibilitat i també de caire social.
Molt bé, moltes gràcies. Portaveu d'Esquerra Republicana.
Han sortit ja, diguem-ne, tots els arguments, Una mica els podíem agrupar en dos grans línies. Evidentment, hi ha l'esperança d'una millora en el preu. Entenem que la possibilitat de l'ACM per economies d'escala, de comprar energia a gran quantitat, doncs ha de repercutir en un millor preu. Però també el que s'ha comentat i no és, diguem-ne, no és negligible, és la facilitat, i amb la conveniència de poder entrar en un sistema de contractació en què no sigui l'Ajuntament amb el seu múscul organitzatiu qui hagi d'organitzar un concurs, qui hagi de fer tota la tramitació, que sabem que és molt complex i més en un tema com aquest. I llavors entenem que això també ens allibera a nosaltres capacitat de treball per poder anar, com s'ha comentat fa un moment, per poder anar endreçant més calaixos. Per això, bàsicament, aquest és el sentit de tirar endavant la iniciativa i per això votem favorablement. Entenem que ha de suposar un estalvi econòmic i entenem també que ens ha de suposar un estalvi d'energia en els dos sentits, també d'energia de l'organització per poder-la dedicar a altres necessitats.
Molt bé, d'acord. Gràcies. Doncs passaríem a votació. La proposta d'acord de l'Ajuntament de Capellades d'adhesió a la pròrroga excepcional del contracte de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa. Vots a favor?
Esquerra Republicana, Vila de Capellades, Junts per Capellades, PSC.
Abstencions?
Ciutadans.
El següent punt de l'ordre del dia és la proposta de la Comissió Informativa de Cultura, Promoció Econòmica i Turisme. Portem al ple el conveni entre l'Ajuntament de Capellades i la parròquia de Santa Maria pel desenvolupament del Festival d'Orga 2021 i altres activitats culturals anuals. I passem la paraula al regidor de Cultura, quan vulguis.
Gràcies. És el conveni que sabeu que hem engegat ja fa uns quants exercicis, és un conveni de col·laboració una mica el motor del conveni és la disponibilitat d'un orgue a l'Església, la possibilitat de programar-hi activitat cultural i la necessitat d'això fer-ho en col·laboració, en consens amb la parròquia. Però, com hem esmentat altres vegades, és només el motor. Aquí el que hi ha és una voluntat de col·laboració que vagi més enllà. I ho reflecteix una mica el redactat, la introducció. Hi ha com un conveni que cobreix més àmbits de col·laboració com puguin ser o han estat històricament, tot i que l'últim exercici doncs, no ha estat tan lluït com altres per les circumstàncies que tots sabem associades a la Covid. Però el que dèiem, la col·laboració doncs, inclou festes al carrer, inclou festivitats lligades al cicle del Nadal, no només l'hora. No? I per refermar aquesta col·laboració, doncs, renovem el conveni, en què, si l'heu mirat, hi ha molt poques variacions respecte a l'anterior. Es manté la dotació que ja vam incrementar en l'últim exercici, per tant, continua estant en 1.500 euros, amb aquesta voluntat de que no davalli l'activitat, sinó a l'inrevés, que vagi creixent. I es continua mantenint la possibilitat de demanar una bestreta per part de l'altra part que convenia. I sí que, no ho vam comentar el dia de la informativa, hi ha com dues possibilitats pel que fa a la justificació. Sabeu que sempre estàvem proposant en tots els convenis la justificació de la despesa al voltant del 10 de desembre, perquè això permet treballar intervenció en els tancaments en un calendari més raonable, però que algun conveni sempre donava la possibilitat de justificar més tard. I, per exemple, el dels Amics de l'Orgue alguna vegada havia estat així, perquè contemplaven la possibilitat de concerts lligats al Nadal. L'últim any ja la voluntat era programar activitat primavera-estiu, com ja fem fa 2 o 3 anys, perquè qüestions tècniques es veu que l'orgue es desafina menys en temperatures més estables i, per tant, té més garanties de sonar bé que no pas quan ho fem a l'hivern. A l'hivern és més complicat i ja ho vam avançar tota la programació i, per tant, es podia justificar també abans. Però, clar, l'últim any tot va anar com va anar i vam acabar programant novembre ja durant l'hivern. Llavors, aquest any, si us heu fixat, hem deixat obertes les dues opcions. Posem que es justifiqui tota la despesa per facilitat de tots, 10 de desembre, però que sí, per motius Covid, no? Hem d'acabar programant més tard, doncs, que es pugui justificar la despesa a gener de 2022, com ja s'havia fet algun any. En aquest sentit, també compartir que el treball de la regidoria i dels tècnics és amb el calendari, diguem, l'òptim, el que havíem fet sempre, des de que es va trobar totes aquestes qüestions tècniques lligades als canvis de temperatura, que ja hem tramitat tota la qüestió, diguem, de demanar la subvenció al catàleg de la Diputació, que la previsió és fer els concerts durant el mes de maig. Ja tenim un programa en 4 concerts, pensant en l'horitzó del maig. Si després s'han de fer canvis, doncs ja es farà. Però treballem amb l'horitzó del maig una mica per això, per anar recuperant sensacions. Una conseqüència estranya, si voleu, de l'últim cicle, és que precisament perquè hi havia poca oferta cultural i aquesta activitat es fa en un espai prou ampli i no és precisament d'assistència massiva i, per tant, permet mantenir distàncies, complir amb aforaments, doncs ens vam trobar que la mitjana d'assistència als concerts precisament superava les anteriors edicions i entenem doncs, això que s'ha generat un grup, una massa crítica de públic per aquest tipus d'esdeveniments i hem pensat doncs, això no ho deixem refredar i treballem ja per engegar, com us he dit, el maig.
D'acord, gràcies. Passaríem la paraula al portaveu de Ciutadans, quan vulgui.
Desde nuestro grupo el voto será favorable.
D'acord. Portaveu del Partit Socialista?
No, per part nostra també hi votarem favorablement. Entenem aquesta petita variació respecte a altres anys que comenta la regidora de l'hora de justificar. Doncs entenem que si la situació derivada del Covid no permet, no renunciem a fer l'activitat, sinó a aplaçar-la, malgrat que entenc que tots desitgem doncs, que es faci en el calendari original i, per tant, doncs, mantenir aquesta programació que es va fer any rere any. En tot, ja dic, el nostre vot, que no pot ser d'altra manera, serà favorable.
D'acord. Portaveu de Junts per Capellades?
Sí, nosaltres també hi votarem favorablement.
Vila de Capellades, CUP.
Reiterar una mica les paraules del regidor, simplement afegir que bueno, aquest conveni també doncs és una mostra més, com ja hem fet en els últims anys i sobretot també en aquest temps de pandèmia, que és doncs, apostar clarament per la cultura com una necessitat i un bé essencial per les persones. I pensem que doncs, ara més que mai, i amb la situació en la que estem, doncs, cal donar suport a aquestes iniciatives i seguir promovent, en la mesura que es pugui, evidentment, doncs, la programació d'activitat cultural.
D'acord. Àngel, vols afegir alguna cosa?
No, res més. Agrair el suport i la complicitat de la resta de grups.
Molt bé. Doncs passem a votació al ple. El conveni entre l'Ajuntament de Capellades i la parròquia de Santa Maria pel desenvolupament del Festival d'Orga 2021 i altres activitats culturals anuals. Vots a favor?
He aprovat per unanimitat.
I el darrer punt de l'ordre del dia. Passem a ple. La moció que presentem als grups d'Esquerra Republicana i Vila de Capellades CUP de suport a l'amnistia. Defensarà la moció el representant del govern, Àngel Soteres, quan vulguis.
Bé, abans d'exposar-la, comentar, el grup de Junts per Capellades també és, diguem-ne, copresentador de la moció. Al final ha entrat com a punt d'urgència, però sí que, recordeu, ja la vam introduir a la comissió informativa, ja, per tant, ja fa una setmana i es va compartir amb els diferents portaveus. Entenem que encara que hem aprovat l'urgència, hi ha hagut temps per parlar-la i això, i per problemes, diguem-ne, burocràtics. Al final no surt el grup de Junts per Capellades com a copresentador, però que també que són tres els grups que l'entrem. I bé, la moció, com heu pogut veure, doncs fa una mica de repàs de l'evolució del conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol, sobretot a partir del 2010, a partir de que el Tribunal Constitucional doncs, es carrega la proposta d'estatut que havia estat aprovada i refrendada pel poble de Catalunya. Doncs, a partir d'aquest moment, una mica la moció repassa com ha anat evolucionant, quines diferents iniciatives han sortit des de Catalunya per intentar arribar a aquests objectius que ja eren previs amb aquell estatut que no va ser, diguem-ne, acceptat o que va ser cepillat, no? Deien, va ser eliminat pel Tribunal Constitucional, no? Com això deriva en el procés participatiu del 9 de novembre i com després acaba en el referèndum l'1 d'octubre, per una banda, una mica quina és l'actuació del costat de Catalunya, i al mateix temps també fa un repàs de quina és la reacció més judicial, ja no tant política, sinó judicial a partir del 2013, del poder judicial espanyol. Fa una mica aquest repàs i llavors ens deixa en quin és el comptador a hores d'ara. I crec que és important destacar precisament això perquè tot sovint ens podem, diguem-ne, cegar, enlluernar amb les persones que potser tenen més repercussió mediàtica i discutir si són presos polítics o polítics presos, com intenten dir altres partits, però la moció posa el focus en què estem parlant de més de 2.800 persones. En aquest temps, persones encausades o pendents estan causades per actes relacionats amb, en el fons, manifestacions de llibertat d'expressió, de llibertat d'associació, i, per tant, actes d'arrel política, no actes de delictius per tenir un profit personal ni res per l'estil. I, esclar, 2.800 persones són moltes persones. I després també ens posa el focus en què també hi ha 600 contenciosos contra ajuntaments catalans, que, evidentment, no actuen pas a títol personal. I és una manera també d'enfocar, de fer evident que el conflicte és d'arrel política. No són delictes individuals, no són delictes personals, no són delictes que provoquen el lucre de cap persona, sinó que bé, són expressions de la voluntat expressada políticament en votacions i que han fet els representants polítics d'aquest poble que els ha votat per fer aquestes actuacions, per les quals després doncs, el poder judicial espanyol els encausa. I quan diem representants polítics, parlem des de el govern de la Generalitat fins a l'últim regidor de poble que també acaba havent d'anar a declarar o que és encausat per bé de saber què. I, per tant, doncs, això entenem que el conflicte és polític i que, per tant, necessita una solució política, no una solució judicial. Només per això ja seria suficient. Però, a més, també veiem que les actuacions judicials, bé, històricament, han estat vulnerant drets, han estat, diguem-ne, sent recorregudes i acaben tard o d'hora sent desautoritzades per tribunals superiors, per tribunals de rang europeu, cosa que fa encara més evident la necessitat de buscar una solució política, no una solució judicial, que al final, que al cap de 7, 8, 10 anys donin la raó als jutjats i empresonats, bé, és una, diguem, és una victòria molt trista. El poder judicial espanyol juga amb avantatge. Si acabo perdent, és igual, ja ho trobarem de moment, judici i presó. I per això, perquè entenem que l'arrel del conflicte és polític i que necessita una solució política i perquè, a més, entenem que la solució judicial que està donant l'estat espanyol, a més, està, diguem-ne, viciada d'origen, perquè després altres tribunals ho demostren, és pel que demanem en aquesta moció, doncs, això, no? Demanem el suport a l'amnistia. Evidentment, acotant, entenem que l'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu els actes d'intencionalitat política, els que van associats a tant a l'organització dels dos esdeveniments que hem comentat, el 9N del 2014 i l'1 d'octubre del 2017, com tot el que ha estat conseqüència directa d'això, la repressió que s'ha produït després en les manifestacions, en les diferents convocatòries que hi ha hagut fruit d'aquestes dues que hem esmentat.
Molt bé.
I, bueno, i si comentem només res, és els acords, no? Els acords és això, recordar, refermar que la via judicial no pot ser la solució a la llibertat d'expressió, no pot ser la solució al lliure exercici de drets polítics, no? És evident i es constata. I que, per tant, el que es demana en l'acord 2 és la redacció d'una llei d'amnistia, evidentment. Cadascú li donarà el contingut que cregui que ha de donar i es podrem discutir més o menys, però entenem que el que s'ha de fer és redactar-la i aprovar-la i aplicar-la, perquè també entenem que fa falta cobertura jurídica per tot això que demanem. Si no hi ha una llei, també entenem que no es pugui oferir per l'altra banda cap tipus de solució. Una conseqüència directa d'això seria el punt 3, posada en llibertat de tots els presos i preses polítics des del moment en què entenem que l'amnistia els hi ha d'aixecar aquesta pena. I bé, els dos últims punts, com sempre, ja són una mica més no sé com dir-ho, més protocolaris, eh? Però sí, bé, fer una crida a la societat catalana que al capdavall és una mica el promotor de tot això, no és una qüestió purament de representants polítics, sinó que els representants polítics són, han estat l'eina, l'eina d'execució de la voluntat del poble. I, per tant, entenem que és la societat catalana, no només els partits polítics ni els plens dels ajuntaments, els que han de demanar una solució política i, per tant, donar suport a una llei d'amnistia que solucioni aquest conflicte. I ara sí. Ja.
Moltes gràcies. Doncs començaríem pel torn de paraula. Portaveu de Ciutadans, quan vulgui.
Bien. Sobre la amnistía estamos totalmente en contra. Ustedes usan la amnistía como arma política. Los políticos condenados están cumpliendo sentencia y ni siquiera se arrepienten de haber causado el mayor daño a la convivencia en Cataluña desde que se instauró la democracia. La amnistía hace desaparecer el delito. Los que un día cometieron gravísimos delitos fueron juzgados y condenados por los tribunales de justicia, se convierten de la noche a la mañana en ciudadanos inocentes. El Estado de Derecho y las garantías del proceso penal en España son indiscutibles a día de hoy, por mucho que quieran ponerlo en duda con este tipo de mociones. ¿Ustedes se creen que están por encima de la ley? Sí, es lo que se creen. Solo está que recordar la ley de transitoriedad jurídica que aprobaron los partidos independentistas en el Parlamento, donde el prófugo Puigdemont era el máximo exponente de la justicia. La ley de transitoriedad contempla el control político absoluto de jueces y fiscales, y sin duda, para cualquier demócrata, esto es una verdadera aberración. En España existe la libertad de expresión, claramente expresada en el artículo 20 de la Constitución española. Ustedes tienen la libertad de expresión en este mismo plenario. Esta es la libertad que tenemos en España, que partidos como los suyos, que tienen a sus líderes en la cárcel por sedición y malversación de fondos públicos, y están aquí presentando esta moción llena de falacias y con un populismo que la mayoría de la población catalana ya no se cree.
D'acord. Portaveu del Partit Socialista, com vulgui.
No afegim res més.
Portaveu de Junts per Capellades.
Callant. Intentaré ser breu. I a vegades quan es diu això acabes no sento, però faré l'esforç. Respecte a la moció, crec que el portaveu d'Esquerra Republicana ha estat prou explicatiu. L'any 2007, l'aleshores president Montilla, en el seu moment jo hi vaig ser molt crític, però passat uns anys poder crec que algunes coses de les que vam fer poder en el seu moment no es va valorar prou i poder l'haurem de reivindicar. Si em permet de parlar molt, poder gairebé títol personal. Igual que haurem de reivindicar algunes certes visions del president Maragall. No? El president Montilla l'any 2007 ja va advertir de la desafecció de Catalunya amb la resta d'Espanya, sinó de la totalitat de Catalunya, doncs de bona part de Catalunya amb una bona part d'Espanya. Perquè també entenc que hi ha una part d'Espanya que ens veu doncs, amb un cert carinyo a la totalitat de Catalunya. No? Tots sabem com ha anat, no cal que ens expliqui, que m'expliqui més amb això, però tenim un problema de base. No? Els tribunals a Catalunya no són percebuts com autèntics àrbitres. Aleshores, estem jugant una partida on hi ha unes regles on sabem que sempre perdem. El regidor de Ciudadanos ha dit que la majoria de la població s'ha manifestat en contra de la independència. Miri, no ho sé, però és que fa... És a dir, els resultats no són exactament els que a mi m'hauria agradat veure, eh? També soc honest, però hi ha una cosa que està clara, és que la majoria de les persones que van a votar han votat el que han votat. Hi ha una altra part, igualment respectable, i que crec que no se la té prou en compte, també ho penso, han votat en contra. I els que no hi han anat, doncs miri, tindran els seus motius, però no ens els podem posar ni al sac ni dels uns ni dels altres. És a dir, no anar a votar també és una forma de manifestació política, al cap i a la fi. No? I per tant, però el que compta al final és la representació parlamentària. I de manera tossuda, al llarg del temps, la major part dels representants polítics de Catalunya són diputats independentistes i, per tant, això és negar una evidència, com també seria negar que el partit més votat ha sigut el Partit Socialista. És que, al final, hem de comptar vots, no? I llavors, què penso que li convé al país? Doncs al país li convé una mica de tabla rasa, no? I reconeixes els uns als altres. Reconeixer. Ens hem de reconèixer el que som. I el que som és que a Catalunya hi ha una lleugera majoria, potser no suficient, a favor de la independència, i aquesta majoria ha de dialogar amb la resta de ciutadans d'aquest país, de Catalunya, que no ho són, però dic com un supòsit. Ni els que ho som podem imposar una totalitat, però compte, al revés tampoc. Al revés tampoc. Perquè una democràcia té les seves regles, té la separació de poders, evidentment, i s'ha de mantenir, però si tots ens hem de reconèixer tots, doncs els que no ho són, i l'estat espanyol també ha de moure fitxa, i això és una cosa que des de l'any 2010 no s'ha fet. No s'ha fet, i per tant, aquí el que cal és diàleg polític per avançar, però per avançar tots. El conflicte polític jo crec que és evident i està sobre la taula, i no és normal que hi hagi, no sé si hem dit 2.800 persones encausades, gent a la presó, això no és normal. No és normal i és fruit d'un conflicte polític que només es pot resoldre negociant i amb una taula de diàleg veritable i que tothom es cregui. No, és que no hi ha altra manera. Perquè, bé, doncs ara hi ha uns a la presó i si no, doncs més endavant hi haurà uns altres. I ja està. Jo no vull un país que vagi per aquí. I per tant, doncs, bueno, penso que Espanya, diguéssim, com a col·lectivitat, en el seu conjunt, no ens tracta bé i sempre, perquè som una minoria nacional dins Espanya, doncs sempre tenim les de perdre. Un estat autènticament democràtic, quan veu que hi ha una part del seu país que, pel que sigui, no acaba d'encaixar amb els seus designis, doncs el que ha de fer és moure fitxa, no? Si jo dins de la família tinc algú que no acaba d'encaixar, el que haig de fer, li haig de deixar o que se'n vagi o n'haig de parlar de com vol viure de manera correcta a casa meva. És que no hi ha més. El que no puc és tenir una persona amargada dins de casa. No? Jo crec que això ho trasllado el mateix i, per tant, anant a l'emoció. Vaja, que hi ha aquesta proposta d'amnistia. Nosaltres la presentem, la copresentem amb la resta de grups d'Esquerra i Vila de Capellades, però si no és l'amnistia, alguna cosa crec que ha de fer l'estat espanyol. I per tant, ara mateix nosaltres, com a eina, el que tenim és això. Ens diran que no. Ha anat a la mesa del Congreso i ni tan sols l'han admès a tràmit. Doncs que presentin una alternativa. Però el no fer res, el anar en contra de tot, el anar... Vaja, jo penso que no és l'alternativa. No que venceran, però no convenceran, no? Doncs així estem. Sí, ja he finalitzat.
Va, d'acord. Sobre la paraula, la portaveu de Vila de Capellades CUP, quan vulguis.
Bé, s'han dit força coses ja que compartim. Però nosaltres no només presentem aquesta moció perquè creiem radicalment en la democràcia, sinó perquè bé, pensem que un conflicte polític, com s'ha dit, s'ha de resoldre des del diàleg i no des d'aquesta confrontació utilitzant el sistema judicial, no?, per matxacar la dissidència política d'un país, que és evident que és el que es fa. I si no, doncs, només cal escoltar el regidor de Ciutadans que evidencia clarament que no té cap mena de voluntat de resolució, sinó doncs, de càstig i d'imposició d'un sobre l'altre, no? Perquè nosaltres considerem que mai votar, posar a disposició del poble unes urnes ha de ser un delicte. I també un dels motius per presentar-la és perquè nosaltres tampoc complim i compartim l'aposta de l'indult, perquè un indult també doncs implica, d'una banda, el reconeixement de que s'ha comès un delicte i, per l'altra, també implica una solució individual, no? En aquest cas, afecta la part doncs, més visible del conflicte, però també menys nombrosa pel que fa a encausats i encausades en el si del procés independentista. Com hem dit abans, mai s'hauria de considerar que votar és un delicte, que tenir un debat en un Parlament és un delicte, que debatre en un ple és un delicte i, per suposat, doncs, que posar unes urnes mai hauria de ser-ho. I doncs, per coherència, no només reivindiquem la posada en llibertat dels presos i les preses polítiques i la tornada a casa de les persones exiliades, sinó també una solució per a totes aquelles persones represaliades del procés. Per tant, creiem que la via és l'amnistia com un pas imprescindible per poder avançar en la resolució d'aquest conflicte polític, un pas imprescindible i com un punt de partida inicial per avançar en la resolució d'aquest conflicte en unes condicions democràtiques. I el que està clar és que, com diu la moció, amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment, doncs no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això reiterem que l'amnistia i el reconeixement, afegiríem, de l'autodeterminació és la via per garantir el context democràtic que ens permeti començar a avançar.
Molt bé, gràcies. Portaveu d'Esquerra Republicana, vol afegir alguna cosa?
Sí, només un petit comentari, alguna cosa que s'ha comentat per part del regidor de Ciutadans, perquè, home, és evident que no estem d'acord i tots tenim dret a no pensar el mateix, per descomptat. Però sí que crec que traspua, com ho puc dir sense... Sí, personalment, crec que s'obre aquest to que hi ha hagut algun moment de gairebé de perdonar-nos la vida. Això de dir, home, mireu si Espanya és democràtica, que vosaltres, que sou de partits, que teniu els líders a la presó, però no sé què, fins i tot podeu presentar mocions i parlar-les i defensar-les. Crec que menys que això. Qui ens ha de venir a explicar què podem defensar i què no? De fet, aquest mateix estat que el regidor diu, ostres, tu, mira si és bona persona, no?, que us deixa fer això. Clar, hi ha regidors de molts partits i que consti que no estic parlant ni del senyor Guerra ni de Ciudadanos, Hi ha regidors de molts partits que també van lliurement als seus plens i voten el que voten i diuen el que diuen, tenint líders dels seus partits, també empresonats, però no per organitzar unes votacions per donar sortida a l'expressió de la voluntat dels seus pobles, sinó que estan empresonats per fer desaparèixer quantitats impresentables de diner públic que van a parar a benefici de particulars. I aquest estat espanyol, que és tan bona persona que a nosaltres ens deixa presentar mocions, doncs també deixa que aquests regidors puguin fer la seva vida, perquè evidentment aquests regidors no són els culpables, esperem, de la corrupció dels seus líders, no? Per tant, home, no sé, jo crec que aquí cadascú expressa el que pensa, que ningú ha de demanar permís a ningú, que l'estat espanyol no és qui ens ha de donar permís, que estem parlant d'expressions de voluntats polítiques, que no estem parlant de malversació de fondos ni coses d'aquestes que s'han comentat per beneficis particulars, i que una altra expressió que ha fet, que claro, que l'amnistia no, perquè l'amnistia hace desaparecer el delito. Aquí el que és evident és que el que no desapareixerà és el conflicte. Si ningú fa res, el problema continuarà sent-hi i hi ha 2.800 i després hi haurà 3.000 i embolica que fa fort i no arreglarem mai res, no? I per tant, el que reivindiquem és que hi ha d'haver una solució, perquè, clar, mentre continuem pensant que això és un delicte i que no és una expressió política i que, com que no és una expressió política, no cal buscar-li solució, sinó que cal buscar-li repressió, no en sortirem, no en sortirem. I la història està plena de grandes delitos que, passat el temps, doncs no són delitos, no són delitos, sinó que en aquell moment s'han jutjat així i no cal anar a la història sagrada. Sabem polítics de l'estat espanyol que al cap de 8, 10, 12 anys el Tribunal Europeu els ha donat la raó i, per tant, aquells graves delitos, doncs resulta que no eren tan delictes. No? Llavors, esclar, podem continuar dient que tots són delictes i que, per tant, mereixen repressió, però, primer, no solucionarem res i, segon, que no veiem la realitat. No? També es van estar 1.000 anys o 1.500 anys dient que la Terra era plana i era rodona. I van continuar dient que era plana, però era rodona. I amb el temps, doncs, ha sigut rodona, no? Doncs podem continuar dient que tots són uns delinqüents i que mereixen presó i tal, però tard o d'hora quedarà clar que ni són uns delinqüents i que la presó no és la solució. I una mica el que reivindica la moció precisament és, ja que acabarem així, perquè és així, crec que tots plegats ens podem estalviar tot el dolor que s'està provocant. Perquè quan el regidor de la R parlava de tota la divisió i los enfrentamientos i el sufrimiento, home, jo crec que el sufrimiento, diguem-ne, si s'ha de pesar, esperem que no, però que pesa molt més el de la gent que està empresonada, el de la gent que està exiliada, el de les seves famílies, els dels que estan pendents de què pot passar, que no pas aquest suposat trencament social que... Jo crec que això sí que és una expressió de populisme, eh? Continuar repetint això que, diguem-ne, que en el carrer no existeix i que la societat no existeix. I ho deixaria aquí, eh? Només, bueno, recordar, el que estem plantejant és una solució política, el que entenem que és un problema polític. Altres coses és no plantejar solucions i, per tant, eternitzar els problemes.
Deixem aquí, doncs passem a votació. Passem a votació al ple. La moció que presentem als grups d'Esquerra Republicana i la de Capellades CUP i Junts per Capellades a favor de l'amnistia. Vots a favor?
Esquerra Republicana, Vila de Capellades, Junts per Capellades.
Vots en contra?
Ciutadans.
Abstencions?
PSC.
Bé, doncs, ara ja passaríem als precs i preguntes. Començaríem pels portaveus. De menor a major, començant pel de Ciutadans, quan vulgui, té la paraula.
Bien, con referencia a lo que es el cementerio y el ejercicio fiscal del año 2020, interesa a este regidor que se le pueda hacer llegar el número de titularidad de nichos que hay con obligación de pago de tasa, así como los ingresos que se recibieron el año 2020 y el dinero que se ha revertido en el mantenimiento del cementerio. Si fuera posible que esta respuesta se me pudiera hacer llegar por escrito y públicamente en el próximo pleno. Con relación a una pregunta que se efectuó también en el pleno pasado ordinario, con relación a lo que eran las paradas de bus en el Capelló, ¿se ha efectuado algún trámite? Nada más.
Bueno, això sí que és, lo dels nichos de titularitat i tot això, sí que ja ho concretem bé, que és ben bé el que vols, perquè no m'ha quedat clar. I el segon punt, sí, el segon punt, junt amb els companys Miquel Sabater i Jaume Soler, hem tingut ja alguna reunió per tot el tema del Pino i el tren i, en principi, com ja et vaig dir un dia també, s'ha mogut, tindrem una proposta de millora de comunicació i de senyalètic, aleshores ho enfocaríem tot de cop. Això va encarrilat, però encara no hem pogut. Esperem una mica fer un treball conjuntament amb Ferrocarrils i l'empresa concessionària per tot el tema de les parades. Pues está trabajando.
Bien, si le aclaro un poco más, es con relación al año 2020. Los titulares que tenían obligación de pago de tasa en el cementerio de Capillares. Las personas que efectuaron el pago de la tasa, sabiendo los ingresos que se efectuaron y el dinero que se gastó por parte del ayuntamiento en el mantenimiento de lo que es el cementerio.
Esperem una mica, ho veuràs a la liquidació. Doncs està amb el pressupost el que es destina al cementiri i l'altre t'ho prepararà a intervenció. Un regidor ho pot demanar tranquil·lament.
Has acabat, portaveu?
Sí, sí.
Partit Socialista, quan vulgui.
Bé, per part nostra, dues coses. Per una banda, la porta del safreig, doncs, sabem que estava malmesa, que no funcionava bé, us demanaríem doncs, que subsanessi igual el problema existent. I d'altra, doncs, se'ns ha fet arribar per part de diferents vilatans el neguit o el malestar pels problemes de convivència que s'estan patint al parc infantil de l'Hort de la Vila. D'una banda, doncs, tenim el fet de la presència habitual de gossos i els seus residus en un espai com aquest, dedicat als més petits de la vila, i d'altre, doncs, com ja vam dir amb anteriors plens, la presència de grups doncs, de nombrosos adolescents, 12-15, doncs, que no respecten més enllà de les mesures derivades del Covid, que és una cosa més puntual, doncs, que es dediquen doncs, a fumar dins d'una zona on està prohibit, si no recordo malament, des del 2011, i contínuament, a més, es dediquen a increpar els avis i àvies que estan allà amb les netes i els nets. Per no parlar, evidentment, dels actes vandàlics que hem patit, com la crema de mobiliari d'aquesta zona. El malestar, a més, s'incrementa pel fet o s'agreuja que aquests veïns i veïnes ens transmeten doncs, que quan fan trasllat d'aquesta situació a la policia, aquesta doncs, fa poc o cap cas. Entenem doncs, que amb la policia, amb els efectius que tenim a dia d'avui, es fa complicat doncs, arribar a totes parts, però sí que en aquest punt concret doncs, creiem que pel fet que se'ns està fent arribar per un nombre significatiu de vilatans i vilatanes, doncs, és un punt que s'està començant a desmarxar una mica. Us demanaríem doncs, que hi féssiu un cop d'ull i prenguéssiu les mesures que cregueu oportunes.
Val. Amb el tema de la porta dels safreigs, precisament la setmana passada, amb el coordinador, m'estava dient que ja portem 6 reparacions en un any. Aleshores, estàvem mirant a veure si el sistema actual de cèdula i d'obrir-tancar és l'adequat o si es havia de plantejar ja un canvi radical de porta o una altra alternativa. No parem en canviar vidres, en arreglar la porta, és una mica complicat. Però tot i així, li tornaré a passar aquest neguit per part vostra i a veure si realment podem trobar una solució. Jo diríem que és una solució diferent a l'actual de funcionament. I el tema de l'Hort de la Vila, en quina franja horària està detectat això?
A la sortida tant dels petits de la llar d'infants com dels no tan petits, però encara petits del col·le. Dos quarts entre 12 i 1:15.
Aquí sí que volia fer un apunt perquè recordo perfectament el prec o el neguit que hi va haver. Nosaltres vam traslladar-ho, també això vam tenir una reunió amb direcció de l'Institut per traslladar aquest tema. Em consta que es va fer alguna xerrada específica amb els joves, però és evident que hi haurem de ficar doncs, algun esforç més, eh? però bueno, simplement informar d'això que vam fer com a mínim aquest traspàs d'informació i em consta que es va treballar com a mínim a l'aula.
I entenem que dins del cens total de joves d'aquestes edats doncs, no són tots ni molt menys, són un grup segurament molt petit, però evidentment, com passant d'altres ocasions, aquest grup petit, doncs, les seves accions tenen molta més repercussió que no pas la resta del col·lectiu. Però en aquest cas sí que és cert que doncs, està generant certes tensions.
Però entenc, Aaron, no estem parlant de la situació de l'altra vegada que ara recordava la Sur. L'altra vegada era la franja en què la gent de l'institut sortia, la xinat sortia a esmorzar. Hi ha grups realment de molta gent esmorzant, que és la franja d'11, dos quarts de 12. Ara estem parlant, perquè a mi també hem arribat, ara, no? Estem parlant d'uns grups que no són tanta gent i que més o menys són habituals i que van més tard, com tu dius, ja van a 12, quarts d'una. Per tant, entenc que no és l'alumnat que surt a esmorzar. No.
Ok.
Pot haver algun campanero, no? Però que no és el que parlàvem fa uns mesos, és una altra situació.
Sí, jo entenc que és això, potser un grup diferent o un grup, com que comentes, que potser no tenen una assistència tan consistent a les classes, però sí que és aquella franja en què coincideixen amb els avis i àvies que van a portar els petits.
Abans el neguit de la gent gran era que hi hagués tanta gent per allà,
sí.
I ara és al revés, ara és el que dius tu, ara hi ha uns que s'hi encaren, que malmeten mobiliari, ara és diferent.
Sí. És aquella franja just abans de dinar, que ja està acabant amb els petits.
Sí, sí.
Aleshores, bueno, si el regidor d'Hisenda, el regidor de Governació vol afegir alguna cosa, però de tota manera queda notat i ho passem a la policia local perquè realment, bueno, controlar ben bé la franja de dos quarts de 12 a quarts d'una, no, diríem? És la que potser ara és més complicat, no?
Sí, suposo que també coincideix que és l'hora en què la policia està fent altres serveis amb les escoles, que
ja,
evidentment agafa aquell moment que s'hagi juntat tot i evidentment entenem que no poden arribar a totes les vendes a la mateixa vegada, no?
A veure què es pot fer. No, en quant a l'ordre dels gossos, també en aquesta mateixa franja o era alguna altra franja específica?
Això ja és més en general. Quan troben el regal és perquè l'amo ja ha deixat allà, en aquell moment que no hi havia ningú perquè el veiés. Si no, no deixen el regal. Això entenc que és a qualsevol hora. I sempre que trobin la porta oberta i vegin poca gent, suposo que aprofitaran.
Bueno, és que precisament ara estem fent una campanya important pel tema gossos, però bueno, per això m'agradaria aclarir ben bé quina franja horària és, perquè en aquest espai de l'hort de la vila precisament no estava detectat en principi cap situació complicada, però bueno, ho parlem amb la policia local. Com?
No, que el que ha comentat abans de... Justament és l'hora que hi ha coincidència amb que surten del col·legi. Llavors, els efectius els tenim ordenant el trànsit. Pot ser complicat, però bé, hi ha sistemes per solucionar-ho. Reforç el que sigui. Ho parlem amb la policia.
D'acord.
Has acabat?
Sí.
Val. Junts per Capellades, quan vulgui.
Bé, nosaltres només un prec o una reflexió que volem introduir. Abans hem parlat del tema de l'energia verda. Ja heu vist que nosaltres doncs, estem al costat de l'equip de govern quan toca i en aquest cas doncs, ja ens hem explicat abans que s'ha fet el que calia fer. Però volem plantejar que de cara a aquests propers 2 o 3 anys, és a dir, sabeu que es parla molt dels projectes europeus, etc. I el gran problema d'aquest país és que potser no hi haurà projectes a presentar. I qui els presentarà seran doncs, grans corporacions, grans empreses, etc. Després ens posarem les mans al cap de què passa que perquè nosaltres no ens han donat res. Jo us demanaria que ho estudiéssim. Nosaltres ens prestem fins i tot a col·laborar o a suggerir propostes en aquest sentit, de cara també a seguir treballant el tema energètic. No? Hem dit diverses vegades el tema del projecte de biomassa, de calefaccions amb pellet, amb estella, etc. No sé com teniu el projecte arquitectònic de l'Ajuntament, si això ja està contemplat o no, però podria haver estat una possibilitat. Però sí que ens sembla que hauríem d'avançar en... Poder si està treballant, insistim, i ho diem per desconeixement. Tampoc no ho sabem si s'ha fet feina en aquest sentit. Però bueno, insistiríem en avançar amb el tema de certificats energètics per a les instal·lacions públiques, igual que en els passats anys s'ha treballat en el tema d'altes d'activitat. Sé que s'ha mirat el tema de les potències, bueno, això se'ns ha comentat i s'ha fet feina i ens consta que s'ha fet bona feina en aquest sentit, però nosaltres voldríem anar també seguint la línia doncs, de poder optar, de tenir algun petit projecte o tenir una feina desenvolupada al respecte per poder-nos presentar amb aquests projectes que bàsicament, doncs, més enllà de temes de digitalització i de gènere, doncs, també hi haurà fons i recursos pels tema, pel tema de canvi climàtic i d'adaptació a una nova, a un nou paradigma energètic. No? I res, nosaltres sabeu quina és la nostra línia, però ens agradaria que des de l'Ajuntament, doncs, si s'hi està treballant, en parlem, si es pot suggerir alguna cosa, esperem que es pugui ser benvingut i res, una mica aquesta és la idea.
Bueno, queda anotat i en parlem. Té alguna cosa més?
No.
Passo la paraula a la companya de Vila de Capellades CUP.
Res a afegir.
Portaveu d'Esquerra Republicana.
Tampoc, ja. Però avui és suficient.
Bé, doncs, donem per acabat el ple amb els pregs i preguntes. Ara passaríem a si tenim alguna pregunta a través del canal YouTube. S'ha pogut gestionar bé això? Com ho tenim?
Sí, ja l'estic visualitzant jo, igual que algun altre regidor que m'està donant suport. En principi, no hi ha ningú que hagi escrit res amb el canal YouTube en aquest moment. Si en cas ens esperem, no sé, un moment o ja ho deixem estar, perquè no veig cap pregunta.
Doncs, si no hi ha cap més pregunta, ho deixem aquí i ens emplacem a el proper ple. Res més. Gràcies a tots els grups municipals, gràcies a les regidores, gràcies als regidors. Donem per acabat el ple i ens veiem aviat. Gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.